Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV. Representants del Departament de Cultura de la Generalitat van visitar ahir la nostra localitat, interessant-se per alguns dels actius més importants a nivell cultural i patrimonial del municipi. Comencem amb aquesta informació. El delegat dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l'Ebre, Francesc Ferrer, va visitar aquest dijous l'Ametlla de Mar, on va posar-se al dia dels principals actius culturals i patrimonials del municipi. Així, Francesc Ferrer va visitar el Castell de Sant Jordi, el Museu de Ceràmica i les fortificacions de la Guerra Civil Espanyola, on va comprovar el seu estat de conservació i va valorar les moltes possibilitats que tenen tant des de l'àmbit de la promoció turística com també de potenciar el pol d'atracció d'activitats econòmiques. Ferrer va venir acompanyat pel tècnic en arqueologia del Departament de Cultura, Joan Martínez, i va valorar molt positivament els tres actius culturals. Francesc Ferrer.
A veure, jo de fet ja coneixia alguns elements, no tot. Coneixia el Castell de Sant Jordi perquè havia passat centenars de vegades anant a la platja, però no l'havia vist des de dins ni havia pogut valorar l'estat de conservació en què es troba. Fins i tot hem estat parlant amb la regidora i amb altres regidors que ens han acompanyat de que jo crec que s'ha d'actuar per a explotar el valor turístic que pot tindre el castell, no només un valor històric, entre altres coses perquè està a un lloc per on passen milers de persones cada dia, sobretot a l'estiu, i crec que val la pena aprofitar un recurs magnífic. Els refugis de la Guerra Civil realment són impressionants. Jo no tenia ni idea, ho havia vist a la premsa, però no tenia ni idea de la dimensió, de l'estat de conservació i de la qualitat històrica que tenen aquests elements. I el Museu de Ceràmica, que és un dels pocs museus en catalogació de museu que tenim a les Terres, em sembla que és el d'Amposta i este són els únics que són museus. Té l'inconvenient que està fora del casc urbà, però té l'avantatge de que té una magnífica ubicació en molt espai i em sembla que la riquesa artística que té al seu interior pot ser que s'hagi de col·locar d'una altra forma, ordenar d'una altra forma, se pot explotar turísticament i és un recurs molt important. Per tant, són tres elements que hem visitat avui que jo francament m'he quedat molt sorprès del potencial que tenen i del valor que poden tindre des del punt de vista econòmic, perquè la cultura pot ser en alguns elements una forma de creació de riquesa a través del turisme i s'ha d'explotar estos recursos turístics on els tinguen, perquè, torno a dir, són elements de creació de riquesa.
Aquesta visita forma part dels objectius del delegat territorial de conèixer tots els actius patrimonials i culturals de les Terres de l'Ebre, tal com ja ha fet amb les biblioteques i properament farà amb tots els centres d'interpretació del territori. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, a través de l'àrea de comunicació, ha posat en marxa una fórmula de comunicació per arribar al màxim de ciutadans possibles. Així, des d'avui mateix, des d'aquesta mateixa setmana, totes aquelles persones registrades al portal multimèdia La Cala RTV rebran tots els divendres, a través del seu correu electrònic, un resum en format digital de tota l'actualitat del municipi. El newsletter permetrà als ciutadans conèixer amb detall els temes tractats informativament en els mitjans de comunicació locals sense haver d'esperar la publicació de la revista des dels quatre cantons. Els que en el seu dia van facilitar el seu mail al registre de la Cala RTV rebran el butlletí digital de manera sistemàtica, mentre que els que no rebin i desitgin fer-ho hauran d'enviar la seva adreça electrònica a lacalartv@ametllamar.cat. L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant presentarà al·legacions contra el projecte del futur parc eòlic marí projecte Zephyr Test Station, promogut per la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya. En el ple del dimarts passat es va manifestar el desacord amb el Pla Especial Urbanístic de les Infraestructures Terrestres d'Evacuació d'Energia del Parc aprovat per la Comissió d'Urbanisme de Tarragona el passat dia 19 de gener. El consistori territori argumenta que el traçat de la línia elèctrica proposat no contempla alternatives i creua zones amb diferents graus de protecció, com ara la xarxa Natura 2000. S'ha de tenir en compte que, a més, en un futur es farà una altra sanja paral·lela per allotjar una línia d'alta tensió. Per això proposa que el més lògic seria seguir les infraestructures existents, per exemple, per la carretera d'accés a la central nuclear Vantellòs 1 fins a la central tèrmica i al llarg de l'autopista fins a la zona de les subestacions elèctriques. El projecte actual preveu uns 1.050 metres de línia elèctrica soterrada que discorreran per sòl inclòs en el Pla d'Espais d'Interès Natural de la rajolada Platja del Torn. Altres 790 metres es troben afectats pel Pla Director del Sistema Costaner com a sòl no urbanitzable costaner. Del total de la línia, 1.600 metres transcorren per muntanya d'utilitat pública. El conseller d'Interior, Felip Puig, va dir ahir que si la iniciativa aprovada pel ple municipal de Rasquera acaba prosperant, els Mossos d'Esquadra redactaran un atestat policial i traslladaran el cas a la Fiscalia. Va dir que és evident que el projecte pot suportar un delicte per tràfic d'estupefaents, però crear llocs de treball a través d'una plantació de marihuana és molt discutible, encara que sigui per autoconsum, i es va preguntar com distribuiran després la producció. El poble va donar llum verda a una plantació de marihuana per autoconsum d'un club de consumidors de Barcelona. El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre va aprovar la concessió de subvencions per als 4 municipis de la comarca que no poden beneficiar-se de les ajudes estatals que resulten de l'aplicació del Pla d'Emergència Nuclear de Tarragona, en queda fora del radi d'aplicació del Pla d'Emergència Nuclear. Aquests pobles són Benissanet, Ginestar, Miravet i Rasquera, als quals se'ls atorgarà un import màxim de 25.000 euros aquest any 2012. Les subvencions surten del conveni de l'ENS amb ANAF i ajuden al reequilibri territorial de la comarca. El ple també va aprovar l'adhesió del Consell Comarcal a l'Associació de Municipis per a la Independència i una altra en defensa dels afectats per la contractació de participacions preferents. El percentatge d'estudiants graduats en formació professional a les Terres de l'Ebre que opten per continuar amb la seva formació és major que a la resta de Catalunya. Segons l'estudi d'inserció laboral 2010, la continuïtat formativa va ser l'elecció del 63% dels alumnes que van finalitzar els seus estudis, entre els quals un 9% ho va fer compaginant-ho amb una feina. Per altra banda, el nombre d'aturats 6 mesos després d'acabar el grau era a l'Ebre de l'11%, inferior a la mitjana de Catalunya, que és del 13,4%. Les famílies professionals amb més sortida laboral al territori són la nàutico-pesquera, amb un 62%, la inserció laboral i la de transports i manteniment de vehicles, amb un 50%. L'executiva de la Federació de les Terres de l'Ebre del Partit dels Socialistes de Catalunya, sortida del Congrés d'aquest passat cap de setmana, s'ampliarà en una desena de membres per acollir els representants del partit a les capitals de comarca, les poblacions de més de 10.000 habitants i els representants comarcals. La nova primera secretària del Partit del Territori, Núria Ventura, ha fet una aposta per ampliar el model participatiu intern, donant més veu i protagonisme als representants de les agrupacions locals en consonància amb les demandes de la militància al Congrés. Entre els seus objectius figura també establir noves relacions de confiança amb el territori, especialment amb els sectors progressistes. Els ànims de la comunitat de regants de l'Esquerra Sindicat Agrícola de l'Ebre estan crispats després de la darrera Junta General celebrada el passat dissabte. Els comuners van expressar la seva preocupació per la situació financera de l'entitat, que tanca l'exercici del 2011 amb un dèficit superior als 800.000 euros. De fet, aquesta delicada situació és la conseqüència de la no renovació, pel moment, del conveni de col·laboració amb l'Agència Catalana de l'Aigua per al finançament d'obres de caràcter mediambiental. Una situació que es reprodueix també a la comunitat de regants de la dreta. La Generalitat, per la seva part, assegura que s'està negociant per redactar un nou acord amb els regants. Pel que fa a l'àmbit esportiu, destaca el partit que el primer equip de l'Ametlla de Mar té aquest diumenge a la tarda al camp de la Sénia. Partit important a la tercera catalana, donat que els Caleros, líders de la competició, amb 2 punts de diferència sobre l'Ampolla i en 3 sobre la Sénia, es juga moltes coses diumenge a la tarda. Els de la Sénia són un equip que ha anat a més en les darreres jornades, que s'ha reforçat i que fins i tot després d'una primera volta a on, a més de no encaixar gaires gols tampoc en acabava realitzant, en aquesta segona volta s'ha reforçat sobretot al davant de l'equip, aconseguint una mitjana de més de 3 gols per partit en els últims 4 enfrontaments. Així, els homes que prepara Juanjo Balfegó tenen davant seu possiblement un dels partits més transcendents de aquesta temporada. El partit, recordem, es disputarà a les 4 de la tarda al camp de la Sénia. La resta de la jornada és la següent: Perelló, Jesús Catalònia, Villalba, Corbera d'Ebre, Godall, Aldeana, Móra la Nova, Santa Bàrbara, Sant Jaume d'Enveja, Ulldecona, l'Ampolla, Horta de Sant Joan, Camarles, Pinell i Tivenys del Tebre. I anem a parlar dels diversos compromisos que tenen els equips de futbol base de l'Ametlla de Mar aquest cap de setmana. Partits disputats en dissabte, el juvenil juga a les 5 de la tarda al camp de l'Amposta. Pel que fa a l'Aleví, A de la segona divisió, juga a les 3:30 de la tarda a Deltebre davant de l'Escola de Futbol Delta de l'Ebre. El Benjamí Llobarrets juga dissabte a les 11:30 del matí, aquí a casa, davant del Jesús i Maria Roig. El prebenjamí Llucets juga al qui casa també al camp de la Cala davant del CEIP del Temple de Tortosa. I per últim, els xipirons juguen al camp del Camarles també dissabte al matí. Pel que fa als partits que es juguen en diumenge, l'infantil juga a les 11:30 del matí al camp de l'Amposta i l'Alibi B a la tercera divisió juga aquí al camp de la Cala davant del Mas d'en Verge diumenge a les 10:30 del matí. I anem cap al futbol sala perquè el campionat Costa Daurada viurà la 9a jornada. Uns enfrontaments que, com sabem, comencen a les 4 de la tarda al Poliesportiu Municipal amb el partit Bar Ancla Lora dos Pegós. A les 5, la xarranca Bar El Niño. I a les 6, Trébol Espart Haipi davant de Coafer. Aquesta setmana descansa Bar Clàssics. Anem a repassar els titulars. Visita de Francesc Ferrer, delegat de Cultura de la Generalitat de Catalunya. El responsable dels serveis territorials de la Generalitat a les Terres de l'Ebre va visitar el Castell de Sant Jordi, el Museu de Ceràmica i les Fortificacions. Nou butlletí digital informatiu de la Cala RTV. Surt aquest divendres. Vandellòs i l'Hospitalet al·lega contra el traçat del Centre Experimental en Energia Eòlica. Interior comunicarà a la Fiscalia el cas de la plantació de marihuana de Rasquera. El conseller Puig admet que es tracta d'una iniciativa per crear llocs de treball molt discutible. El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre aprova les ajudes per als municipis que queden fora del Penta. Un 63% dels estudiants de formació professional de les Terres de l'Ebre opten per continuar formant-se. La nova executiva del PSC a les Terres de l'Ebre s'amplia per acollir els representants municipals. Preocupació entre els comuners per la situació crítica de les finances de la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre. I en esports, difícil compromís del primer equip de la Cala davant de la Sénia, tercer classificat, al camp dels del Montsià. Hem repassat els resultats dels compromisos de futbol base, la major part juguen dissabte, a excepció de l'infantil i de l'Evive, que juguen diumenge al matí. I també nova jornada del campionat Costa Daurada de futbol sala. Comença a les 4 dissabte al Poliesportiu amb la xarranca com a líder. Res més, us ha parlat Francesc Callau, a control de so ha estat Fini Lleó. Que tinguin un bon cap de setmana.